un paper diferent del que ha fet tota la vida. Parlaran també de la resta de pel·lícules destacades de la cartellera, de l'entrega de mà també dels Globus d'Or i d'estrenes televisives com aquesta. Home, inconfusible. És l'Afers Exteriors que torna a TV3 aquest mateix diumenge.
Ahir sentíem el Miquel Calçada al Món a RAC1, programa, com sempre, de visionat obligatori. I quan arribem a les 11 em fa molta il·lusió el convidat que ens acompanya. En aquest programa, en l'últim any i mig, segurament no ens ha arribat tants comentaris, tantes trucades i tantes referències com l'últim cop que ell va passar pel programa. Ho va fer en una tertúlia especial abans de les eleccions del 27 de setembre.
Estem parlant del periodista Ramon Lobo, que va fer tertúlia, recordem-ho, amb Ramon Cotarelo i Suso de Toro. Doncs bé, avui Lobo torna al Via Lliure, però per parlar-nos d'un llibre que acaba de treure. Es diu Todos Náufragos i és sobretot un relat en paral·lel de la història de la seva família en relació amb la Guerra Civil Espanyola i també el franquisme.
És una delícia, és un llibre que és una delícia. Es diu Todos Náufragos, a les 11 ens ve a visitar el Via Lliure de RAC1. Això, insistim, en l'última hora del programa, que tancarem amb el referèndum del Xavi San Juan. Avui m'han dit que el David Martos no hi és,
no,
però no sé ben bé per què. No sé si està buscant encara les oques del Miguelín, no sé si us recordeu, aquell senyor, el domador d'ànecs amb qui parlava la setmana passada, però el cas és que no està disponible, o potser hi ha trobat el seu hobby definitiu.
Ara és el que anava a dir, vés a saber si l'ha trobat o com que l'ha anat a buscar tan lluny que encara no ha tornat.
Pot ser perfectament. En tot cas, aquí serem, acompanyant-vos si així ho voleu, si el coll ens deixa al Via Lliure de RAC1. Des d'ara mateix fins al punt del migdia són les 8 i 5 minuts. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada dissabte el programa més escoltat de Catalunya amb Xavi Bundó.
Mònica Folquet, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Mònica?
De les agòniques negociacions entre Junts pel Sí i la CUP per mirar de buscar una entesa in extremis, que ara en fora tots els actors diuen que hi ha temps per investir president fins demà, però en petit comitè asseguren que les possibilitats són ínfimes. Ahir va haver una darrera conversa breu liderada per l'ANC que va acabar sense cap acord. Jordi Sánchez assegura que encara queda un fil d'esperança per no haver d'anar a eleccions el 6 de març.
De moment no hi ha cap informació que apunti a una nova reunió avui, però n'estarem pendents. No és gaire millor el panorama d'Entesa a Espanya. Mariano Rajoy segueix demanant una coalició amb el PSOE, mentre Pedro Sánchez explora les possibilitats d'entendre's alhora amb Podem i amb Ciutadans. El partit de Pablo Iglesias comença a cedir i ja surten les primeres veus que admetrien renunciar al referèndum de Catalunya a canvi d'un acord.
Les Terres de l'Ebre en peu de guerra contra el pla hidrològic que hi va aprovar el govern espanyol per decret i sense consens. Les plataformes ecologistes i en defensa de l'Ebre anuncien una batalla legal que pot arribar a instàncies europees perquè no s'apliqui aquesta nova regulació del govern del PP.
Mèxic torna a detenir Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficant més poderós del món. Va fugir fa mig any d'una presó d'alta seguretat que va deixar en ridícul el govern d'Enrique Peña Nieto. Ara el debat és si Mèxic ha d'extradir el Chapo als Estats Units.
A Alemanya, tota la pressió sobre els refugiats després que el govern expliqués ahir que la meitat dels detinguts per les agressions sexuals a Colònia la nit de Cap d'Any eren estrangers demandants d'asil.
I a casa nostra queden en llibertat els pares del nen de Girona que la policia va trobar mort a casa seva. El seu entorn assegura que els pares vivien una ficció i que es pensaven que el nen es despertaria. Ara ho aprofundim tot plegat, però a les 8 i 7 minuts, Marc Mundet, els ulls dels esports, posat sobre què?
Sí, en dos dels cinc partits que juguen aquest dissabte a primera divisió, a les 4 Barça-Granada, d'aquí una estona esperem la convocatòria de Luis Enrique, i a 8:45, Real Madrid-Deportivo de la Coruña, en el que és el debut de Zinedine Zidane a la banqueta del Real Madrid.
De seguida m'ho amplies també. Ramon Bartolí, el temps que ens espera si sortim de casa.
Doncs un dissabte, sobretot al matí, amb força núvols que deixaran plogims a qualsevol punt del país, ben poca cosa en general, i a partir de migdia, amb vent de ponent més reforçat, que farà que s'obrin moltes clarianes, per tant una tarda més assolellada i amb temperatures que baixaran, però tot i això l'ambient es manté força suau, amb màximes que arribaran a superar els 15 graus.
Les 8 i 8 minuts. Avui els diaris ja ho donen per finiquitat. S'acaba la funció, diu el periòdico, vist per sentència, titula El Punt Avui. Les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP entren al temps de descompte sense que res faci albirar la perspectiva d'un acord in extremis. La reunió que totes dues parts van mantenir ahir a la tarda tampoc va servir per acostar posicions. Amb tres quarts d'hora els negociadors en van tenir prou per constatar que no hi havia res a fer, tot i ser conscients que era l'última oportunitat per evitar unes noves eleccions. El convergent Josep Rull ho advertia a l'Ara no fa ni 24 hores. La cimera d'ahir era de caixa o faixa.
Crec que si avui no es tanca la possibilitat d'un acord, d'investir el candidat de Junts pel Sí, dilluns el president haurà de signar el decret de convocatòria de les noves eleccions.
Per tant, si fem cas del que deia Josep Rull, les eleccions ja són inevitables. Fins i tot les entitats sobiranistes, que són les que han apadrinat aquest últim intent per arribar a un acord, llencen la tovallola i renuncien a continuar fent de mediadores. Tot i així, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, creu que encara podria arribar al miracle.
Nosaltres acabem aquesta tasca de mediació. No podem dir que en sortim plenament satisfets perquè no hi ha l'acord, que és el que avui ens agradaria que ells haguessin anunciat, però creiem que en aquests moments el diàleg hi és, el diàleg existeix, hi ha un fil d'esperança, som conscients que l'acord és difícil, però des de les entitats els exigim que facin aquest últim esforç.
Un fil d'esperança, però el marge és gairebé inexistent. Demà és l'últim dia per poder investir president i ni tan sols hi ha convocada cap nova reunió, únicament el compromís de continuar-ne parlant. Per això, Sánchez admetia que som més a prop d'unes eleccions que de cap altre escenari.
Jo no m'atreviria a afirmar, i també vull ser molt clar, que en aquests moments estan negociant. Crec que això seria tant com dir que si hi ha una negociació hi ha un escenari absolutament probable d'acord, i crec que això no és cert dir-ho en aquests moments. Jo crec que no hi ha una negociació, sí que hi ha un punt de diàleg sobre punts d'encontre concrets que es aniran madurant.
Les entitats, com dèiem, donen per acabada la seva feina després que tant Junts pel Sí com la CUP tombessin les dues propostes que van posar sobre la taula per mirar de desenrocar aquesta situació. Helena Soler.
De les dues idees que havien llançat les entitats, la primera no agrada Junts pel Sí.
Que ara s'escollís la presidència en la figura d'Artur Mas i que en un període no més enllà de 3 mesos es pogués organitzar una consulta ciutadana perquè es posicionés a favor de qui havia de ser la presidència i a partir d'aquí es ratifiqués.
En canvi, la CUP no veu bé la segona, que deixava la decisió a mans dels càrrecs electes del país.
Regidors i regidores, i alcaldes i alcaldesses, diputats, congressistes i senadors, fos qui es reunís per poder valorar la persona que havia d'ocupar la presidència de la Generalitat.
La reunió va perillar per un comunicat de la CUP on culpava la resta de falta de voluntat política i que no va agradar gens a Junts pel Sí. Sánchez admet que quan hagi passat tot hauran de fer autocrítica.
Els somriures de la gent que van emplenar la Meridiana, els centenars de milers de persones que han protagonitzat des de l'any 2012 les mobilitzacions al carrer, mereixien una gestió diferent a com s'ha fet. Però en qualsevol cas autocrítica arribarà.
Tot plegat en una reunió que ahir sí que es va fer amb les càmeres a la porta davant la seu de l'ANC i no com el dia abans, que es va fer d'amagatotis en un hotel i amb persecucions de diputats pels carrers de Barcelona. Sánchez va demanar disculpes i va dir que tot era pel bé de les negociacions.
De tot plegat en parlarem a partir de les 9 del matí amb Joan Tardà, el número 2 d'Esquerra al Congrés. Mentrestant, Mariano Rajoy també veu cada cop més lluny l'opció de continuar a la Moncloa. Tot i així, no es dona per vençut i defensa que la seva continuïtat és el millor dels escenaris per garantir l'estabilitat d'Espanya. Rajoy va revelar ahir que està mantenint converses discretes amb la resta de líders i aposta per una gran coalició d'estat amb el PSOE.
Hay muchas cosas que nos unen a muchos de los diputados que hemos sido elegidos. Se podía hacer un grupo fuerte de 250 diputados que podía llevar adelante las reformas y que transmitiría fuera de España y dentro de España un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad y certidumbre. Ese es el planteamiento que yo hago como presidente del Partido Popular, que fue la fuerza más apoyada en las urnas.
Rajoy, però, no té pressa i no té previst fer cap proposta concreta ni cap oferta a la resta de partits fins que no arribi al debat d'investidura. Tot i així, com dèiem, el president espanyol és conscient que té pocs números de sortir-se'n i va reconèixer que veu Pedro Sánchez molt determinat a formar un govern d'esquerres alternatiu.
És evident que jo haré una propuesta cuando llegue al debate de investidura. De lo que se trata es de, a lo largo de estas fechas, ir teniendo conversaciones discretas para ver cuál es la disponibilidad de cada uno, aunque la disponibilidad del señor Sánchez ya la conozco, porque ha dicho que en ningún caso va a favorecer un gobierno del Partido Popular.
De fet, Pedro Sánchez no para de moure's. Ahir a la tarda es va reunir durant una hora amb Albert Rivera. Va ser una trobada on només es va parlar de la composició de la mesa del Congrés i no de pactes de govern. Si més no, això és el que asseguren a RAC1 l'entorn directe dels dos líders. El que està clar és que per molt que sigui Esquerra i Rajoy, de moment ara la política espanyola gira al voltant de Pedro Sánchez.
Ahir tothom va dir la seva, la proposta de fer una gran coalició d'esquerres alternativa al PP i que el secretari general del PSOE plantejava dijous a Portugal. En recull els punts de vista des de Madrid, la Mireia Garolera. Bon dia, Mireia.
Bon dia. La primera a avalar la proposta de Sánchez va ser la seva rival directa dins del PSOE, Susana Díaz, la presidenta andalusa, però va recordar que és innegociable el referèndum de Catalunya. Ho va dir a Canal Sur Ràdio.
Esa línia roja és la defensa de la unitat d'Espanya i que, evidentment, quien quiera negociar con nosotros tiene que renunciar a la autodeterminació.
En canvi, des de Podem, Carolina Bescansa deixava ben clar que el dret a decidir no es qüestiona.
Hemos establecido un compromiso de que existan garanties constitucionales de que existe en este país el hecho de decidir. Y eso es lo que hemos puesto encima de la mesa.
Tot i que dins de Podem hi ha algunes veus que no veuen imprescindible aquest punt. Així responia als periodistes ahir al Congrés el líder de Compromís, Joan Baldoví.
Ya, pero apoyaría un presidente que no se comprometiera a hacer un referéndum en Cataluña.
Eso lo tendríamos que hablar y formaría parte de la discusión que tenemos que tener conjuntamente todos.
Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, anava més enllà demanant un pacte a tres bandes. PSOE, Podem, Ciutadans. En va parlar l'agència EFA.
Si Mariano Rajoy no lo consigue, yo creo que el Partido Socialista se ha de dirigir a Podemos y a Ciudadanos para explorar la constitución de un gobierno reformista.
Una idea que no li va acabar de satisfer Albert Rivera precisament perquè Podem defensa el dret a decidir.
No nos planteamos ninguna negociación si el artículo 1 de la Constitución no sigue siendo exactamente como es, que dice que todos los españoles reside, o sea, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y eso es lo que no respetan en este grupo parlamentario.
Un altre punt del partit de Pablo Iglesias que li genera rebuig al president de Ciutadans és que reclami poder tenir quatre grups parlamentaris i no un com la resta de partits.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, mentre aquí continuem amb el debat de si hi haurà govern o no. En el cas de Madrid també continua venint debat si hi haurà govern o no, o si hi haurà eleccions. El govern espanyol en funcions continua fent de les seves, va aprovar ahir per decret i sense cap consens el nou pla hidrològic de l'Ebre, un pla que redueix pràcticament a la meitat les exigències de cabal pel tram final del riu Ebre de la Generalitat i els ecologistes. Les Terres de l'Ebre en aquests moments estan disposades, diuen, a plantar cara al que consideren aquesta nova amenaça a la supervivència i anuncien mobilitzacions i una batalla legal a Europa contra el pla. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. El govern del Partit Popular ha acabat tirant pel dret, com es preveu, i ja fora de termini, perquè la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre s'hauria d'haver aprovat al llarg de l'any passat per indicació, de fet obligació, de la Unió Europea. Ara des del territori es confia amb la mateixa Unió Europea perquè des de l'Ebre es considera el nou Pla Hidrològic una aberració i una amenaça de mort al Delta de l'Ebre. Asseguren tant des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ha liderat des del 2001 la lluita contra els diferents plans hidrològics del govern del Partit Popular, com des de la Generalitat, que s'incompleix la Directiva Europea de l'Aigua. En Xavier Pallarès és el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.
Entenem que Europa és conscient de que això s'està fent una aberració de cara al territori, sobretot al tram final.
A l'Ebre ja preparen una gran manifestació contra el pla aquest mes de febrer i anuncien una batalla legal tant al Tribunal Suprem com a la mateixa Unió Europea.
Al Via Lliure parlarem d'aquí uns minuts amb el líder històric de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs. Això que sentim, els flaixos de càmeres, els crits, són de centenars de periodistes que volien prendre a Mèxic la imatge del dia, la de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficant més poderós del món i un dels homes més buscats del planeta. Després de tenir-lo, el govern mexicà el va mostrar a la premsa, emmanillat i flanquejat per militars, i el va carregar en un helicòpter de les forces de l'aire. Efectivament, la seva és la foto que ocupa tots els diaris.
I ningú diria que l'home del bigoti que apareix assegut en un llit amb rostre seriós i una samarreta Imperi blanca molt bruta és la del narcotraficant més poderós del món. Il·lustra la recaptura del capo conjuntament amb d'altres membres del càrtel en un hotel de la costa de Sinaloa després d'una persecució per les clavegueres. El Chapo s'havia escapat feia mig any, el juliol, per segon cop d'una presó de màxima seguretat. Va ser una fugida de pel·lícula amb un túnel cavat sota la seva cel·la. Avui el govern mexicà ha decidit traslladar-lo de nou a aquell mateix centre penitenciari després d'una operació amb què s'ha rentat la cara.
I és que la fugida del Chapo Guzmán va deixar en ridícul llavors el govern presidit per Enrique Peña Nieto, que ara ha de decidir si sucumbeix a les pressions i extradita el capo cap als Estats Units. Mèxic, Carola Soler, bon dia.
Bon dia. Durant 6 mesos el Chapo Guzmán s'amagava on més segur i protegit es sentia, a les muntanyes de Sinaloa, a la seva terra natal, però el govern li trepitjava els talons i el divendres al matí soldats mexicans el van recapturar al municipi de Los Mochis en un operatiu on van morir 5 dels seus homes, 6 més van ser detinguts i un militar també hi va quedar ferit. El president Enrique Peña Nieto va ser l'encarregat de donar l'esperada notícia.
Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho.
Per Peña Nieto, la recaptura del Chapo era vital per donar ales al seu govern, que viu hores baixes després de la tràgica desaparició dels 43 estudiants de Ayotzinapa i enmig de les crítiques per diferents escàndols de corrupció.
Minuts per damunt d'un quart de nou del matí, Angela Merkel planteja la possibilitat d'endurir algunes lleis en un intent de transmetre un missatge de fermesa després de confirmar-se que hi havia refugiats entre els autors de les agressions que es van produir la nit de Cap d'Any a Colònia.
La cúpula de la CDU proposa aplicar mesures per facilitar l'expulsió dels delinqüents estrangers. Les fórmules es discutiran aquest cap de setmana en una reunió dels democristians a Magúncia. Des de l'SPD, soci de govern de Merkel, també aposten per endurir la llei.
De moment, l'escàndol de les agressions sexuals la nit de Cap d'Any ha costat el càrrec al director de la policia de Colònia. El ministre d'Interior regional ho va anunciar ahir per restablir la confiança de l'opinió pública en la diligència dels cossos de seguretat. Anem cap a Alemanya, corresponsal de RAC1, Isaac Lluch, bon dia.
Bon dia. El cap de la policia de Colònia va fracassar la política comunicativa de l'escàndol de les desenes d'agressions sexuals i robatoris a dones durant el Cap d'Any. El dia 1 de gener, el director policial es va limitar a dir que la primera nit del 2016 havia transcorregut de forma pacífica. També se li retreu que ocultés la informació que entre els agressors sospitosos es trobin sol·licitants d'asil. Un tema políticament delicat. L'altra notícia turbulenta a les últimes hores és que la policia va detenir 2 joves nord-africans als quals se'ls va requisar fulls traduïts de l'àrab a l'alemany amb frases fetes per flirtejar i els mòbils amb què havien gravat agressions a dones. Els joves han estat posats en llibertat després que no es confirmessin les sospites d'haver participat en els atacs.
El Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà dilluns la crisi humanitària provocada a la ciutat siriana de Madaya arran del setge que pateix des de fa mig any.
Una població de 42.000 habitants a la perifèria de Damasc on es manté un doble setge, el de les forces governamentals de Bashar al-Assad i el del grup xiita Hezbollah. Des de l'octubre no reben ni aliments ni medicaments. Metges Sense Fronteres va poder accedir-hi ahir i asseguren que el resultat és esgarrifós. Imatges de persones desnodrides, moltes d'elles nens. D'aquestes hi ha 250 casos extremadament greus que caldria evacuar d'urgència.
Encara Síria, França ha intensificat els bombardejos sobre Raqqa, la capital de les posicions d'estat islàmic.
Un milicià va executar ahir la seva mare en públic després que ella li demanés que fugissin de la ciutat. La dona havia advertit al seu fill que els aliats matarien tots els membres d'Estat Islàmic. El fill la va denunciar a l'organització terrorista, que va acordar que fos executada en públic pel seu propi fill. La denúncia l'ha feta l'Observatori Sirià pels Drets Humans.
I Bèlgica manté el nivell 3 sobre 4 d'amenaça terrorista després que la policia va reconèixer que els cinturons d'explosius de París es van fabricar en un pis de Brussel·les.
Concretament al barri de Schaerbeek, l'apartament el va llogar un dels detinguts a Bèlgica per aquest cas. Els escorcolls es van fer fa un mes i, segons es va saber ahir, hi havia restes d'explosius i material destinat a tractar-los. Hi havia una empremta de l'únic jihadista fugit després dels atemptats a París, Salah Abdeslam, que continuen crida i cerca.
Un quart i mig de nou del matí. A Avui cal llegir atentament, i de nou, la Maica Navarro a La Vanguardia per entendre per què els pares del nen mort a Girona feia setmanes que convivien amb el cadàver del seu fill. Vivien atrapats en una ficció. Segons sembla, l'últim record en vida de Caleb, de 7 anys, es remunta al 15 de novembre, quan van celebrar l'aniversari de la filla de 14 anys, la gran, en un restaurant japonès del barri. Els Hopkins feien una vida, diuen, molt allunyada dels seus veïns.
La família professa un cristianisme radical que creu en la curació mitjançant l'oració. Per això, després que fa un any van portar el petit al metge d'urgències, van desistir de tornar-hi perquè van quedar molt decebuts. Des d'aquell moment el van tractar els problemes respiratoris crònics amb homeopatia i Ventolin. En algun moment, entre un i tres mesos enrere, el nen va morir. Els pares el van tapar amb dues mantes i van traslladar tota la seva vida al pis de dalt. Dormien a la vora i resaven com si dormís. El pare era l'únic que sortia de casa per comprar aliments. Prova de la vida sana que duien els Hopkins és la gran quantitat de pomes que han trobat a la cuina. La resta no sortia del pis. Els altres fills se'ls deixava jugar a videojocs quan no vetllaven el germà. Els veïns tenen ben pocs records de veure'ls al carrer. Els nens estudiaven per internet des de casa, un dúplex que feia alguns mesos havien deixat de pagar, argumentant que ni la calefacció ni l'aire condicionat funcionaven bé. Els pares tenien recursos econòmics i podien fer front als 1.100 euros de lloguer. Els Mossos han dit que la casa hi feia molt de fred i van entrar el dia de Reis, i els pares i els germans els van rebre a crits de fora Satanàs.
Els pares han quedat en llibertat amb càrrecs, tot i que el jutge els acusa d'homicidi imprudent i els ha prohibit marxar a l'estranger. Els exàmens mèdics i psicològics han descartat que els pares tinguin cap tipus de malaltia mental.
El que van dir els jutges és que van fer tot el possible pel bé dels seus fills, que estan sota l'atenció de la DGAI. Ho detallava el fiscal encarregat del cas, Enrique Barata.
Hasta que no llegó la policía el martes pasado, y le dijo que el niño estaba muerto, ¿no? Que no asumía que estaba muerto. Lo que pasa que es verdad que le hizo maniobras respiratorias, ¿no? La madre todavía se la ve muy afectada, sigue pensando que está dormido y que se despertará a base de rezar.
L'autòpsia ha descartat que el menor patís una mort violenta i els exàmens mèdics també han descartat que els pares tinguin algun tipus de malaltia mental.
El síndic de Greuges reclama que sigui un jutge qui decreti l'ingrés en geriàtrics d'avis amb demència. Fins ara, familiars o amics poden fer l'ingrés sense cap tipus de consentiment legal.
El síndic Rafael Ribó va demanar ahir derogar l'actual decret que des de l'any 2000 permet aquest ingrés sense coneixement judicial perquè vulnera de ple la llei catalana.
Es fa una traducció d'ingrés voluntari quan algun familiar o persona coneguda dona la seva aprovació. Això queda molt lluny del que es preveu tant amb normatives de drets humans com en el propi Codi Civil de Catalunya.
D'altra banda, l'informe del mecanisme de prevenció de la tortura d'aquest any demana més formació mèdica per detectar possibles maltractaments i tortures als detinguts. El síndic va dir que aquesta formació hauria de ser part de la titulació universitària i la formació continuada dels funcionaris relacionats.
I compte enrere pel judici del cas Nós. Dilluns arrenca a Palma. Ahir l'expresident balear Jaume Matas va reconèixer el dany causat pel cas Nós i va posar a disposició de l'Audiència de Palma el Palauet que té al centre de la ciutat. La resta d'actors que dilluns desfilaran pel jutjat han anat fixant posicions.
Un dels més esperants és l'exsoci d'Urdangarín, Diego Torres, que reconeixia en una entrevista ahir a l'Objectiu de la Sexta que la Casa Reial estava al cas del cafè i en també ironitzava amb les activitats de Joan Carles I.
En ninguna de mis empresas ni en el Instituto no se han encontrado facturas de clases de salsa. No hay facturas de viajes a Roma para ver partidos de fútbol, no hay safaris a África, en ninguna de mis sociedades. ¿Hay algo incorrecto en el comportamiento de la Casa Real, del jefe de la casa, de Carlos García Ravenga? No, siempre sostendré que no, que han actuado bien, pero es que ellos estaban revisando lo que nosotros hacían, lo que nosotros hacíamos, y decían, pues está muy bien hecho, pues me parece estupendo, pues adelante, y nos guiaban.
És un avançament de l'entrevista que s'emet diumenge i on Torres deixa la porta oberta a revelar nova informació comprometedora. Mentrestant, l'advocat de Cristina de Borbó, Miquel Roca, diu que l'esposa d'Urdangarín es pren el judici amb tranquil·litat.
Tres minuts i dos quarts de nou del matí, el New York Times considera que Barcelona és una de les 52 ciutats a visitar l'any 2016. En un rànquing elaborat pel prestigiós diari, Barcelona ocupa el lloc 29. El principal atractiu és el 90è aniversari de la mort d'Antoni Gaudí. A Girona, una altra de les ciutats que espera rebre turistes després de Joc de Trons, ja han obert les inscripcions pel Girona 10.
Aquesta proposta per promocionar la ciutat com a destinació turística, gastronòmica, cultural i comercial per només 10 euros. Ja estan obertes les inscripcions.
inscripcions. Els participants poden guanyar 1.600 nits d'allotjament, 5.000 menús per 10 euros o, com a novetat, 3.000 entrades dobles de cinema. L'any passat s'hi van inscriure més de 33.000 persones.
2:02 del matí, tornen els Tres Tombs. La tradicional festa arriba aquesta temporada a gairebé un centenar de pobles. Avui s'obre la temporada a llocs com l'Esquirol i demà continua Martorell, Argentona, Cerdanyola del Vallès, Porinyà, Valls, Taradell o el barri de Sant Andreu, a Barcelona.
La presidenta de la Federació dels Tres Tombs de Catalunya, Tania Guasch, diu a RAC1 que en els darrers anys ha crescut l'interès per criar animals i restaurar carros antics.
Els Tres Tombs avui en dia són un museu vivent i itinerant i un homenatge a el que era el transport de mercaderies i el transport de passatgers d'anys enrere, no? Rememoren una època on el ritme de la vida el marcava el pas del cavall. Era una cosa quotidiana veure un carro i un cavall passejant pels pobles i ciutats. Avui no és, ho és el dia dels Tres Tombs, no? Però rememoren aquesta època, és part de la nostra història, de la nostra identitat.
A Martorell aquesta tarda al Pont del Diable s'encenen les atxes i aniran fins a la plaça de la Vila on la periodista de RAC1, Cristina Solies, llegirà el pregó. Demà a les 9, esmorzar traginer, inici dels Tres Tombs.
Estarem absolutament pendents del pregó de la nostra Cristina Solís. Esperem que arribi amb millor veu que servidora de vostès. Quan falta un minut per 9:15 del matí, dues pel·lícules són les favorites aquest any als premis de l'Acadèmia Britànica, els BAFTA.
What's your name?
Therese.
Therese Bellamet.
And yours?
Carol.
Això és Carol, per una banda.
We are engaged in a war. This war is not for the moment involved men at arms.
I El Puente de los Espías, per l'altra.
Les dues pel·lícules obtenen 9 premis cada una, seguides de The Revenant, que opta a 8 estatuetes, inclosa la de millor actor protagonista per Leonardo DiCaprio. Els tres directors de les grans nominades, Todd Haynes per Carol, Steven Spielberg per El Puente de los Espías i el mexicà González Iñárritu per The Revenant, també es disputen la millor direcció amb Adam McKay per The Big Short i Ridley Scott per Marte. Star Wars, El despertar de la força, que està a punt de ser el film més taquilla de la història, està nominada en 4 categories tècniques. En la categoria de parla no anglesa destaca Relatos Salvajes de l'argentí Damián Cifron, que ja va estar nominat a l'Oscar l'any passat. La gala d'entrega dels BAFTA es farà el 14 de febrer a la Royal Opera House de Londres, 2 setmanes abans dels Oscars.
A veure si avui, que en parlarem amb el trio de les pantalles, evitem aquell famós concepte tan manit de és l'avançada dels Oscars. I avui arrenca un nou cicle de l'OBC Cinema. Gladiator és la banda sonora que ha escollit l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, considerada una de les composicions cinematogràfiques més èpiques del cinema. Li va mereixer un Òscar per Hans Zimmer i Lisa Gerrard. Aquesta tarda l'OBC la interpretarà en directe durant l'emissió de la pel·lícula a l'Auditori. Comptarà amb el suport de la cantant Clara Sanabres, les corals polifòniques de Porreig i la Càrmina, sota la batuta del director Justin Frere. I avui, per cert, ara sí que canviarem, hi haurà un contrast entre la meva veu i el que sonarà. Avui fan el funeral del líder de Motorhead. La banda no li vol dir un últim adeu, sinó celebrar la vida.
Per això esperen fer avui una trobada mundial amb els fans de Lemmy Kilmister. Motorhead retransmetrà el funeral per streaming des del canal de la banda a YouTube. El lloc escollit és el local preferit de Kilmister, el Rainbow Bar and Grill de Los Angeles, a 2 carrers de la casa del fundador de la banda. Els més íntims faran un servei funerari al Forest Lawn Memorial Park de Hollywood. Tot plegat es podrà veure a partir de les 11 de la nit. El funeral està previst que duri unes 12 hores.
Per cert, abans de passar als esports, avui tanquem l'informatiu al versió RAC1, que ahir va viure un d'aquells moments inoblidables que només pot passar en aquesta ràdio.
Ja sabeu que els divendres el versió té públic, doncs bé, entre el públic hi havia el Jordi i la Maria, una jove parella amb una criatura. En un moment donat, el Jordi va dir això.
Volia aprofitar ara per... Sí. Bueno, ja que portem... Aquest any farà 14 anys que estem junts.
Què dius? Què dius? 14 anys.
Molt bé, sí. I estem molt units. I fa 2 anys que vam tenir la nena, que estem més units encara. I aquí públicament... t'ho vull dir, demanar si em pots casar amb mi.
Evidentment, ella no sabia res, els del programa sí, perquè ja tenien a punt la marxa nupcial.
Sí.
Però què li va respondre ella?
A veure, què dius?
Quina por.
Sí. Oh!
Com és que la caixa m'embolicada?
Perquè és més bonic.
Calleu, que ara...
Hòstia, ui.
Oh. A veure, ensenyeu això, ensenyeu.
Oh.
Un anell, llàgrimes incloses, perspectiva de boda i, evidentment, tota la salsa del versió RAC1.
Gràcies.
Escolta'm, si per qualsevol cosa haguessis de dir que no, no et sentis pressionada. Vull dir que ja sé que hi ha molta expectativa, però si volguessis dir no, no passa res, tampoc, eh?
Ja, no, és un sí segur.
És un sí segur,
sobresegulla.
Ah, sí, doncs no, perfecte.
Quasi sabia que
sí, però sempre hi ha un marge d'error, un mal matí, jo què sé, un esmorzar mal fet...
És un sí, tranquil.
Aquest sí que està bé.
És de les poques coses que falta venir per viure en aquesta ràdio. Queda per veure, això sí, si el senyor Marcelí acabarà oficiant aquesta boda, la primera que es gesta en un programa en directe a RAC1, però com se sol dir, que siguin feliços. Minuts per damunt de dos quarts de nou del matí. Mundet, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda Barça-Granada a l'estadi. Ambient molt, molt enrarit, eh?
Sí, amb tot el que ha muntat l'equip els últims dies, quatre qüestions que no tenen res a veure amb la pilota i que han crispat moltíssim l'ambient. La sanció de dos partits de Luis Suárez pel sos un desecho del dia del derbi, la investigació coberta antiviolència Gerard Piqué, el fiscal del cas Neymar, que vol que el jugador declari de l'Audiència Nacional, i Dani Alves dient que la premsa és puta basura amb el Barça intentant quedar bé amb tothom. Intentant quedar bé amb els mitjans primers censurant el jugador, però després arropant-lo. En fi, Barça-Granada a les 4, des d'una hora abans a RAC1, per aproximadament d'aquí una hora i mitja esperem la convocatòria de Luis Enrique, document del tècnic de la prèvia del partit.
Partido para nosotros importante porque es el último de la primera vuelta, a pesar de que tenemos uno todavía pendiente, pero partido importante para seguir dependiendo de nosotros y encontraremos las dificultades lógicas que solemos encontrar contra equipos que juegan replegados en su campo, pero agudizadas y agravadas con que los tres jugadores de arriba que tienen, tanto Rochina como Succés como Peñaranda, son jugadores físicamente muy fuertes y que van muy bien al espacio.
I enmig de tot plegat, avui Mundet entrevista en Doni Zubizarreta a la premsa.
Sí, el que va ser secretari tècnic del Barça des de l'arribada de Sandro Rosell fins al gener de l'any passat, la víctima que es va cobrar el famós partit de Anoeta ara fa un any. Entrevista de quatre pàgines que signa el company Emilio Pérez de Rozas des de Mundaca al Periódico. Reflexiona sobre la seva sortida del club, que l'atribueix no a la falta de treball, sinó que no es mou bé en la política del futbol, i subratlla que quan va confeccionar la plantilla ho va fer a un any i mig vista per la sanció de la FIFA, i que ara s'està veient que va ser una feina ben feta, competitiva, i que la va encertar amb l'entrenador. La veritat és que és una entrevista que es fa llegir, perquè Zubi, per exemple, exposa la mirada més personal en el moment en què el van acomiadar. Diu, dos punts cometes, sento satisfacció i dolor a la vegada quan veig el Barça. Ningú es pot imaginar com de sol em vaig quedar, no perquè el Barça m'acomiadés, sinó perquè em vaig quedar sol davant la grandesa que representa el Barça. Aquell dia els Reis em van portar carbó. El que va ser secretari tècnic del club apunta que ha normalitzat la seva relació amb el Barça, però que va renunciar a anar al Japó al Mundialet perquè encara manté una sensació de frustració al ser fora del Barça. Fa un repàs a la seva trajectòria des de l'arribada al càrrec i, diguem-ne, arriba amb l'objectiu de perllongar el model Barça en el cas de que Pep Guardiola deixés l'equip. Zubizarreta es fan elogis en el que van ser els seus col·laboradors, Narcís Julià i Albert Valentín, i parla tant de Luis Enrique com de Leo Messi. De fet, el periòdico li dedica una peça a banda al que diu Zubizarreta de l'argentí com a observador, i amb una sèrie de paraules que ho resumeixen molt bé. El veu tranquil, serè, content, relaxat, disfrutant, consolidat i conscient de la responsabilitat de ser capità del Barça i capità de l'Argentina.
Interessant entrevista avui d'Emilio Pérez de Rostas.
La pena.
A Zubizarreta. En tot cas, de què hem d'estar pendents durant el dia d'avui, Mundet?
Mira, a primera juguen 5 partits, la Palma se l'endú el debut de Zinedine Zidane a la banqueta del Madrid a 8:45 contra el Deportivo al Bernabéu. Ahir l'home va dibuixar un esbós bastant clar del tipus d'equip que vol, que com a declaració d'intencions està molt bé, però que veurem si és capaç de convèncer a la BBC a la davantera per fer-ho.
Lo que vamos a hacer es
Cuando no tenemos el balón, vamos a trabajar todos. Porque yo tengo la idea de eso y yo voy a hacer pasar este mensaje. Cuando no tenemos el balón, trabajamos todos. Porque no puedes tener a uno o dos o tres jugadores que no defienden. La idea es esto. Cuando no tenemos el balón, defender. Y cuando tenemos el balón, tener el balón y jugar. La mejor manera para no defender es tener el balón. Entonces vamos a intentar eso.
Ens tocarà estar pendents també de la prèvia del partit de l'Espanyol demà al camp de l'Eibar i del temps a Vigo. Les inundacions que hi està ben a Galícia han deixat les instal·lacions de Balaïdos molt afectades i veurem si el partit de demà del líder, l'Atlético, es pot acabar jugant. Pendents avui també d'un partit de segona, Nàstic Lugo a les 6, d'un partit d'hoquei patins, Barça-Liceu al Palau aquest migdia, primer contra tercer, de la setena etapa del Dakar en final a Salta, ahir canvi de líder en cotxes, Peter Ancel 27 segons per davant de Sebastián Loeb, pendents també de la final del torneig de tenis a Doha, el primer Nadal i Djokovic del 2016 a les 4 i també pendents de la presentació de la Vuelta Ciclista a Espanya d'aquest 2016 que es fa avui.
De tot plegat, sempre que hi hagi novetats, l'antena del Via Lliure oberta per tot mundet.
Gràcies, fins ara, bon dia.
La meva gola digui el contrari. Ramon Bartoli, bon dia.
Bon dia.
Les temperatures són excel·lents.
Sí, són excel·lents. Temperatures mínimes que es mantenen força altes. I seguim amb aquesta situació de fronts que arriben des de l'Atlàntic, molt desgastats a casa nostra. Ara al matí de dissabte amb més núvols entre les comarques de Lleida i de Tarragona, deixaran algun plogim dispers en aquest sector del territori, però el vent de ponent farà que es trenquin els núvols, tarda més assolellada, amb temperatures que sí que baixen respecte a les d'ahir, però continuarem amb valors suaus, màximes de 16 a 17 graus en sectors de la costa, entorn dels 15 o més baixes a l'interior. Vaja, en definitiva, doncs, un temps que, malgrat aquests núvols, doncs, es manté força tranquil. Recordem que ahir, per exemple, vam arribar fins als 25 graus al Dové, a les Terres de l'Ebre, o a 21 graus pràcticament i mig a l'Observatori Fabra, amb un rècord màxim de temperatura que no es donava des de el 1944, crec que vaig llegir. És a dir, que Déu-n'hi-do, un hivern que comença força càlid.
Mm-hmm. I de cara a la setmana que ve?
Les temperatures baixen una mica de cara a dimarts, però seguim amb aquesta situació de fronts que ens porten misèria i companyia.
Sí.
Un temps que jo ja el batejaria com un temps desplicent, és a dir, és aquest temps que...
Quina paraula més ben triada.
Clar, és que a Galícia, per exemple, és molt actiu, però aquí doncs, ens porta escorrialles. Molt poc satisfactori.
Algunes temperatures aquesta hora del matí?
Sí, doncs mira, són força elevades. A Barcelona 15 graus, 11 graus a Vic i a Girona, 10 graus a Solsona, 12 a Tortosa i 15 graus a la ciutat de Tarragona. I, si et sembla, ara donem pas a l'estat de les pistes d'esquí.
El temps a les pistes catalanes amb Turisme de Catalunya.
Els gruixos han anat pujant des de les nevades d'aquest inici de setmana. A Baqueira Baret tenim 85 centímetres de neu pols dura, es pot esquiar amb 65 centímetres de neu pols, igual que a Masella, la Cerdanya, 65 centímetres aquí, però de neu dura, Vallter 2000, el Ripollès amb 30 centímetres de neu pols i a Gran Valira, al Principat d'Andorra, doncs 65 centímetres de neu pols dura.
Gràcies, Ramon Bartoli, fins ara.
Fins ara. La, 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 la.
Que això és
d'ordre!
Tot el que necessites per gaudir de la neu ho trobaràs al web catalunya.com. Si t'agrada la neu, Catalunya és casa teva. Agència Catalana de Turisme, Generalitat de Catalunya.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Ara tornem.
A RAC1, Via Lliure. El cap de setmana amb Xavi Bundó.
Avui s'acomiada un dels gerros d'IKEA.
Heu sigut uns companys meravellosos. Taula, gràcies per aguantar-me. Làmpada, sempre m'has il·luminat. T'estimo.
Molts productes d'IKEA marxen per no tornar. I a més, diumenge que ve, obrim. Vine i et podràs endur productes amb descomptes de fins a un 50%. Informa't a ikea.es/Catalunya. Ara, portaràs el Barça sempre amb tu. Mundo Deportivo t'ofereix la cartera de pell del Barça. De color negre, amb el nom del Futbol Club Barcelona en relleu i l'escut gravat a l'interior. Aconsegueix la cartera de pell del Barça per només 7,95 euros. Cartilla el dissabte 16 i el diumenge 17 de gener amb Mundo Deportivo.
Quan compres el Supersou del cap de setmana de l'11, actives el nostre paper social. I actives, a més, la teva il·lusió de dedicar-te a les teves aficions, a la família, o potser a muntar aquell petit negoci que sempre has somiat. Supersou del cap de setmana de l'11. Pots guanyar 300.000 euros més un supersou de 5.000 euros al mes durant 20 anys. També hi ha 4 premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Supersou del cap de setmana de l'11. Quina és la teva il·lusió?
El Forestoc de l'Heroi Merlin. Vine i gaudeix d'ofertes especials en tot el que necessites per casa teva només fins al 25 de gener. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
La Vanguardia t'ofereix una bossa portaaliments de Life Design. Elegant per fora i aïllant per dins, per portar el menjar amb estil. Aconsegueix la bossa amb dos tàpers per només 14,95 € i sense cupons. Cartilla dijous 7 i diumenge 10, amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Tot el que passa a RAC1, amb detall, a
RAC1.cat.
A RAC1, dia lliure, amb Xavi Bundó.
1:03:15 a.m. Avui en conversa amb el Manuel Delgado. Manuel, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb el Carles Fernández. Bon dia, Carles.
Bon dia.
I de seguida també la Pilar Carracelas. En un dia que de seguida parlarem del que està passant amb la política catalana, que em permetreu que us digui que tinc la impressió que estem davant d'un teatre des de fa dies en què les negociacions es produeixen però són inexistents a la pràctica, i en què tothom bàsicament està fent estratègia tàctica per no aixecar-se de la taula, per no demostrar que ells són els que pleguen i els que diuen que no és possible l'acord, però estem allargant aquesta agonia de forma absolutament innecessària, fins i tot amb papers com el que li va tocar jugar ahir a Jordi Sánchez, dient que encara hi havia un fil d'esperança. Déu-n'hi-do. De seguida en parlarem, però mentre a Catalunya es debat sobre si hi haurà govern o no, sobre si encara hi ha una esperança d'acord, sobre si hi haurà eleccions, a Espanya passa exactament el mateix, perquè hi haurà la possibilitat de que hi hagi unes eleccions o un acord. Mentrestant, el govern espanyol en funcions continua fent, i ahir es va anunciar que aprovaven aquest decret, que és el nou Pla Hidrològic Nacional, per reial decret, 16 nous plans hidrològics que tenia pendents, entre els quals el de l'Ebre. Aquest nou pla contempla una previsió d'aigua per abastir 465.000 hectàrees més de regadiu en el període 2016-2021, que s'afegiran a les 950.000 previstes de l'anterior pla, i la construcció de 56 nous embassaments. Això deixaria el tram final del riu, és a dir, el delta de l'Ebre, sense un cabal suficient. El pla redueix pràcticament a la meitat el cabal exigit per la Generalitat i les organitzacions ecologistes. Carles, què et sembla tot plegat?
Home, jo crec que, primer de tot, un govern en funcions fins ara no prenia decisions, diguem, de calat, no? Estava en funcions i, per tant, aquestes decisions les deixava per al futur govern. Però, precisament per això, jo crec que el que ha fet el govern del PP és aprovar-lo, perquè així la patata calenta està en el govern que vingui, no? També és cert que aquest pla hidrològic, per primera vegada, diria jo, té l'acord de diferents comunitats autònomes o de la gent de diferents territoris, Navarra, Aragó i el Delta ja estan en contra, i al mig tenim uns regants que són els de Lleida que ja estan a favor. Per tant, el que fins ara sempre era del Pla Hidrològic Nacional i de l'Ebre, que era una unanimitat i que només hi havia, diguem, el dissenyador de la meseta, que era el que el pensava, però tots els que vivien al costat del riu, o del riu, o amb el riu, doncs el rebutjaven. Ara tenim, s'ha obert una escletxa, i aquesta escletxa està al mateix territori i a molt pocs quilòmetres, no? I tenim a Catalunya uns que al mig diuen que sí i els altres que a l'extrem diuen que no. Veurem com acaba, però això per mi és un fet diferencial, i per tant portarà un punt de conflictivitat. I per mi és que ara això em pot costar alguna enemistat, però per mi és aquest surrealisme de convertir en regadiu terra que és de secar. O sigui, això va en contra del, diguem, vas pels Monegros i als Monegros doncs, hi ha un regadiu impressionant. I hem fet el Segarra-Garrigues, o s'està construint el Segarra-Garrigues, per fer regadiu. I anar ampliant el regadiu, en unes zones que són de secà, i per llavors escoltar que fer de pagès no surt a compte. Tot plegat, a mi em sona com estrany, però el que jo faria com a fet diferencial són aquestes dues coses, no? És un govern en funcions i, per tant, crec que és una decisió que s'hauria d'haver posposat en un govern ja doncs estable. Dos, és evident que no s'ha escoltat del territori, però en aquest, en l'aprovació d'aquest pla hidrològic tenim a molt pocs quilòmetres un conflicte servit, perquè tenim regants que ja estan a favor i tenim doncs la gent de l'Ebre i d'altres territoris que no. És evident, o sembla molt evident, que vaja, el riu ja està molt tocat i que més es prema, més la taronja posa en risc.
Deixeu-me saludar aquesta hora el líder històric de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs. Senyor Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si s'esperaven la decisió d'aquest pla hidrològic en un govern que en aquests moments està en funcions.
Bueno, era una cosa que era esperable, que estava cantada, perquè, de fet, la Comissió Europea té un calendari establert sobre la planificació hidrològica i el 2015 acabava el que era la revisió. I, en realitat, en aquest pla hidrològic és la revisió del pla hidrològic del 2014 i, evidentment, la revisió que ha fet el govern central, el govern espanyol, ha sigut no tocar el del 2014, en la qual cosa, tal com vostès estaven dient correctament, s'augmenta la pressió sobre el riu, s'augmenta la pressió sobre el que seria la regulació del riu, els 52 embassaments, i es deixa el delta de l'Ebre a la seva sort. Jo voldria fer una precisió a el que s'estava dient ara sobre què passa en les comunitats de regant. No us preocupéssiu, això té trampa. Entre les 450.000 noves hectàrees de regadiu, inclús la implicació de regants catalans, té un motiu molt concret, i no és augmentar les hectàrees de regadiu, que això és d'alguna manera per acontentar a la gent pues, que no està massa interessada. El que vindrà ara és un pacte nacional de l'aigua amb una nova regulació de lo que seria les concessions i la venda de l'aigua. Llavors, quantes més hectàrees de regadius tingui acumulades una comunitat de regants, quan se publiqui aquesta llei, podrà vendre l'aigua que no pugui utilitzar. Mm-hmm. A la qual cosa se crea un negoci nou i llavors s'ha creat una espècie de pillins o de pillastres, en tots els respectes, no sé com dir-ho, no? De persones que veuen una oportunitat en la venda de l'aigua. I aquesta és una història que a les Terres de l'Ebre va passar l'any 1980, amb el tema del mini trasbassament, no, i tal. I nosaltres ho coneixem perfectament.
Però, senyor Tomàs, qui és el beneficiat d'això? És a dir, qui aconsegueix vendre aquesta...
Doncs el govern central, perquè si la Comissió Europea li va evitar fer el gran trasbassament el 2003,
sí,
perquè era una obra faraònica, que necessitava una fort finançament europeu, i segona, perquè creava un conflicte social d'una envergadura molt important, ara s'han creat, vostès ho han dit perfectament, han creat conflictes locals. Ara hi ha gent que veu una oportunitat amb el Segarra-Garrigues, encara que no vagin a regar perquè no podran pagar mai la instal·lació, però saben perfectament el mateix que ens va passar aquí l'any 80, que de la venda de l'aigua vindran uns recursos, que aquests recursos es podran fer determinades tipus d'actuacions. Llavors, què ha generat? Un conflicte territorial, o sigui, va d'un gran conflicte territorial entre Madrid, Catalunya, Aragó i tal, ha creat diferents conflictes territorials. A Aragó, entre la Plana i Pirineu, a Catalunya, entre Terres de l'Ebre i Lleida. Nosaltres, aquest conflicte no ens preocupa en absolut, perquè som conscients i sensibles que no caurem en una confrontació territorial. Perquè, a més, sabem perfectament que la Comissió Europea li ha ficat al govern espanyol tres condicions molt clares al pla hidrològic del 2014. I era, primera, 450.000 hectàrees, no. Segona, 52 embassaments, no. I tercera, el cabal ambiental per al delta de l'Ebre és altament insuficient. Per tant, és un problema que no cal que ens discutiéssim els països de Lleida i tota aquesta història, sinó simplement que féssim actuar a la Comissió Europea i que, si realment la Comissió Europea té una autoritat i realment la Comissió Europea defensa les seves normes, que sigui la que modifiqui la política del govern. Ara bé, és veritat, i vostès també tenen raó, que ho han aprovat en circumstàncies, diguéssim, jo diria que bastant estranyes, no? amb una temporalitat molt forta, i que ja han passat la paperita al possible govern que vingui detrás, amb la qual cosa pues, se genera un altre tipus de conflicte que de més llarga durada.
Per la gent que no en som gens experts en la qüestió, per tots els oients que ens puguin estar escoltant, senyor Tomàs, insistim que estem parlant amb el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, quins efectes té sobre el Delta que s'apliqui aquest pla? És a dir, què pot passar amb el Delta de l'Ebre?
Bé, el Delta de l'Ebre ja té uns problemes estructurals que venen des que es van construir els embassaments als anys 60. I és el tema de la regressió, el tema de la transformació del litoral, no? La pèrdua de força. Hi ha un documental molt interessant sobre un far, que hi ha far de Buda, que es va fer l'any 1860 i que estava 4 quilòmetres dins del que actualment és el mar, que es va dissenyar el 1860 per anar-lo avançant cap al mar, perquè el 1860 la llengua de terra, o sigui, el delta s'expandia, no? I ara està sota l'aigua, 60 metres sota l'aigua i 4 quilòmetres dins del mar. El delta pateix el que seria la regressió, cada vegada hi ha menys superfície, no? Segons el delta pareix subsidència, que vol dir esfonsament per compactació, l'activitat de 60.000 persones que vivim damunt, més l'activitat econòmica, turística, agrícola, fa que les arenes del sol, que no són reposades per colmatació, que se van compactant, el delta se va esfonsant, i juntament amb l'augment del nivell del mar, això fa que hi ha un autèntic, diguéssim, prevenció de que en pocs anys, diguéssim 30 o 40 anys, una part del delta quedi submergida. Hi ha un problema també que és endèmic, que és la salinització, i és que el riu Ebre durant 10 mesos no desemboca directament al mar perquè no té prou força en esta, diguéssim, cabal ambiental, territori endorat, no té prou força per arribar al mar, i se diluïs en l'aigua salada depèn de les temporades, 12 i 40 quilòmetres abans d'arribar al mar, a la qual cosa s'hi produeix una intrusió marina que d'alguna manera que està modificant tot l'ecosistema del riu i al mateix temps està afectant la salubritat de les aigües que vivim, que bevem, de la gent que estem per allà. I un quart problema que cada vegada està més estudiat és el tema de la qualitat de l'aigua. L'Ebre és un riu que suporta l'activitat de 3 milions de persones riu amunt, que no totes les comunitats autònomes tenen una política de depuradores adequada, i hi ha una activitat industrial prou important a Navarra, Saragossa i també al nord de Catalunya, i això produeix la contaminació que històricament l'Ebre, en les seves crescudes, va disseminar pel mar. Això no és cap consol, però això ara no passa. Llavors s'està detectant un augment de contaminació de metalls pesants al tram final del riu. Això perquè l'aigua no surt a la mar. Aquests són els problemes endèmics. El problema que s'afegeix actualment és que en la retenció, en la nova política d'augment de regadiu i d'embassaments, aquelles crescudes que de quan en quan venien a l'Ebre deixaran de vindre, i després també s'ha afegit el problema socioeconòmic, i és el nou pla hidrològic prepara la situació per a una nova política de transferències d'aigua o distribució de recursos o d'interconnexió de conques, el que fins ara coneixien com a transvasaments. I nosaltres tenim perfectament estudiat els efectes socioeconòmics que s'han produït a les Terres de l'Ebre a partir del trasbassament a Tarragona. Llavors aquí s'afegirà l'impacte socioeconòmic, i és la pèrdua d'oportunitat històrica o d'econòmica al territori. I això és un fet real. No vull pintar un tema devastador, però que normalment nosaltres som molt positius, però això és la fotografia de el que és el pla hidrològic de l'Ebre per al delta de l'Ebre.
Senyor Manolo Tomàs, és líder de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta lluita.
Moltes gràcies, una abraçada i gràcies per l'entrevista. Fins el dia 7.
Moltíssimes gràcies. Deixant això de banda, la qüestió de l'Ebre, que dèiem, ostres, fins i tot mentre hi ha un govern de funcions en funcions a Madrid i un govern en funcions a Catalunya, es prenen decisions d'aquest nivell. Jo no sé quina és la sensació que teniu avui, Pilar, bon dia, per cert.
Bon dia.
Davant del que ha passat en els últims 7 dies a la política d'aquest país. Perquè diumenge passat explicàvem en directe com la CUP anunciava el no a Artur Mas, tothom ja parlava pràcticament d'eleccions i ens hem passat 7 dies o 6 dies debatent sobre si encara hi havia una última oportunitat. La meva sensació personal, i això és més una sensació que una informació directa, és que no hi ha hagut una voluntat real d'arribar a un acord, sinó que hi havia una gestió de l'endemà, és a dir, de la crisi. No sé quina opinió teniu la resta.
No sé si com tinc la pretensió de que connecti amb el que deies abans, em permeto intervenir primer, perquè encara que no sigui per força evident, hi ha una relació entre una cosa i l'altra. Tota aquesta mena, diguem-ne, de situació que estem vivint ara amb els termes que sigui, molt sovint apareix arrelada amb el tema de l'Estatut i tal, però jo crec que un dels elements fonamentals va ser justament la polèmica entorn al pla hidrològic, i estic parlant d'aquí a primera...
El sobiranisme s'aixeca en certa manera sobre aquesta qüestió.
No sé, segurament hi haurà algú... Clar, és que tenim una memòria tan curta que no recordem el que va significar, d'una banda, diguem, una certa consigna, aquells que diuen que atribueixen l'independentisme al lema d'Espanya no roba, de fet és el contrari. De fet va ser justament en aquest context que va sorgir una mena, diguem-ne, d'estat d'ànim a la resta de l'estat que insistia en parlar de que Catalunya no roba l'aigua. Jo he vist pintades amb aquests termes, per exemple a Múrcia. I d'altra banda, aquí evidentment el sentiment de greuge va ser un dels factors fonamentals del que va ser, doncs, una certa rancúnia envers les polítiques del PP, que va ser determinant en molts sentits. Hi ha postures interessantíssimes com va ser la del PSC en aquell moment. Estic parlant dels anys 2000. I recordar això implica també, doncs, posar de manifest que no estem parlant d'una qüestió política que pot ser rastrejada per portar-nos a una polèmica entorn a l'Estatut, sinó que és una qüestió que venia d'allà, segurament venia de segles, o si més no de dècades, però que va tenir amb la qüestió del pla hidrològic un dels temes fonamentals.
En tot cas, deixant de banda la qüestió del pla hidrològic, la reivindicació absolutament important, imponent de les Terres de l'Ebre amb aquesta qüestió, sensacions de cara al que ha passat els últims dies i del que pot passar en les pròximes 24 hores.
Sí, una mica jo coincideixo en que ningú sap acabar, no? Però dimarts el president jo crec que ho va acabar bastant, en la seva compareixença de premsa. Jo crec que el president, vaja, a banda d'acabar d'utilitzar un to més pujat de l'habitual, que després va reconèixer en l'entrevista a TV3 que sí, que realment hi havia un to més pujat perquè ja n'hi havia prou, diguem. Jo crec que el dimarts ho va finiquitar. Ara és el moment aquest de veure com ho acabem. Jo sempre penso que acabar i marxar dels llocs és més difícil que arribar, i realment s'està degradant en excés, i per tant això s'hauria d'acabar i anar i resoldre-ho, i les opcions que es plantegen de tornar a fer un d'investir ara i després fer una consulta popular com si fossin unes primàries, com escolta, anem a eleccions, perquè això en definitiva és unes eleccions tapades, no? Estrany, les actituds han canviat molt aquesta setmana. Hi ha hagut darts molt forts, començant, doncs, això, el diumenge per la decisió de la CUP, el dimarts el president, llavors quan hi havia d'haver reunions que hi havia aquest de la CUP qui deia, bé, si no treuen el Mas això durarà 2 minuts, llavors els altres que pugen el volum i diuen, bueno, doncs si això no ho fem, no... I tot plegat és per acabar malament, perquè al final acabarà malament. Surti una cosa, surti l'altra, acaba malament. Per tant, jo crec que avui, tot i que ara el senyor Tardà, doncs segurament farà l'última intentona, però jo crec que ja hauríem de deixar-ho córrer.
Pilar.
És que jo crec que molta gent ho ha llegit així, i el Junqueras ja va fer el seu primer acte de precampanya, quan allò dius, ei, jo havia estat en un segon pla, ara us demano que us entengueu, amb aquest to conciliador, però com que no sigui per nosaltres... Exacte, poseu-vos d'acord, poseu-vos d'acord, com si ell no fos per afectada, que en part suposo que ja ho han buscat així, no? Que s'han quedat al marge. I després de la decisió de la CUP, a la intervenció d'Artur Mas dimarts, clar, entenent que pugui estar emprenyat, que és lògic, jo, escoltant la intervenció del president Mas, jo si fos dels que van votar no a la investidura de Mas, se m'haguessin dissipat tots els dubtes, perquè el to era absolutament de dinamitar els pocs ponts que podien quedar, no? O sigui, fins i tot jo vaig veure absolutament inconvenient que un president en funcions des d'un faristol de la Generalitat es remetés contra un país d'una manera tan directa, sense embuts, contra un partit concret. És a dir, fins i tot des d'un càrrec institucional la gent busca una mica maniobra, busca alguna metàfora, no sé, encara que l'entenguem perfectament, no? I allò de parlar com el candidat d'un partit i diguem, parlar contra un partit tan directament, no? No teniu sentit d'estat, etcètera, etcètera. Doncs, home, jo crec que cap a la CUP no ho feia. O sigui, si volia algun acord, jo crec que l'acabava de dinamitar, i si no volia algun acord, doncs llavors ja ens queda prou clar que això ja... Diguem que ningú vol tenir la responsabilitat d'aixecar-se de la taula, que jo també ho entenc, també és un acte de precampanya o com li vulguis dir, però al final és que és una situació absolutament arrocada. O sigui, cadascú, si cedeix, li dona la sensació de que s'ha dit un xantatge, no? Aleshores, allò que en diuen dels gestos de generositat, tothom es veu que si ho fa és el tot-ho. I llavors, pues, jo crec que ho hem de deixar córrer directament.
Delgado.
Bueno, en primer lloc, jo voldria que recordeixo que jo no sóc un analista polític, jo no sóc un periodista que diagnostica sobre la realitat. Tinc el privilegi que m'atorgueu de dir...